Dimecres 24 de febrer de l'any 2016, benvinguts a l'edició número 29 del magazín dels migdies de la Cala Ràdio, del Sempre amb tu. Nova edició que avui torno a afrontar en solitari. Aquesta setmana ens ho anem partint, dilluns jo mateix i dimarts la Fini, avui dimecres i torno a ser jo. I per cert, una Fini Lleó que acaba d'entrar ara mateix per l'estudi.
Hola, 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 bon dia.
Bon dia, Fini. Això ha sigut quasi bé d'imprevist, això, eh?
Sí, sí, mira.
Justet, justet.
Sorpresa. Bon dia.
12 i 15 minuts del migdia. En breus ens hi posem a analitzar tota l'actualitat del municipi. Avui, centrats amb els habitatges buits que hi ha a la població. De fet, n'hi ha més d'una quarantena, als quals l'equip de govern vol donar sortida i negociarà doncs, amb les entitats financeres per tal de que es puguin destinar a lloguers socials. També ens farem ressò del simulacre amb els estudiants de l'Escola de Capacitació Nauticopesquera que ha tingut lloc aquest matí amb salvament marítim. Segur que molts us heu despertat amb el soroll de l'helicòpter de salvament marítim. Doncs tranquils, només era un simulacre educacional. Els dimecres, com ja saps, posem punt literari al nostre programa amb el Saló de Lectura. Dani Boquera ens portarà diferents recomanacions de títols com El Gran Hotel del Salto, El Quinto Testigo, Hotel Vendôme, El Coleccionista o Controlaré tus sueños. Això serà la nostra primera part del Sempre amb tu d'aquest dimecres. A la segona, avui ens acompanyen el temps de l'entrevista. Dos dels membres del grup de consum ecològic i responsable La Panera, que s'ha creat aquí a l'Ametlla de Mar, ens acompanyaran Albert Valle Pérez i Dani Méndez. I tancarem edició recuperant les emocions que compartíem fa uns dies amb la Ruth Freixeras parlant del coaching. Temes interessants en la pròxima hora, en directe des de la sintonia de la Cala Ràdio. Ara s'hi suma també la Fini Lleó en aquesta edició número 29. Benvinguts. Les notícies de la Cala Ràdio d'aquest dimecres 24 de febrer de 2016. L'Ametlla de Mar té 43 habitatges buits, segons el registre de la Generalitat de Catalunya. Són habitatges que tenen propietat, bancs i que estan tancats. El cas de la Cala, però, no és excepcional, ja que a la gran majoria de municipis de la demarcació hi ha pisos buits que es troben en mans d'aquests bancs. Només a la demarcació de Tarragona es calcula que hi ha més de 9.000 pisos buits. A partir de l'1 de març, la Generalitat començarà a recaptar un impost a les entitats financeres i als grans propietaris que tenen aquests habitatges buits. Confien ingressar uns 8 milions d'euros per aquest concepte que es preveuen destinar a la compra de vivenda social per als més desafavorits. Des de la Regidoria de Benestar Social de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar asseguren que demanaran posar les vivendes desocupades de la població en circulació mitjançant la negociació amb els bancs i amb les empreses adjudicatàries. Així ho explica la regidora de Benestar Social, Maite Puell.
Les millors mesures de pressió que tenim és fer entendre que la desocupació perjudica greument els drets dels ciutadans d'accés a la vivenda i, a més, que l'import que grava l'incompliment de la funció del social de la propietat entra en vigor el proper 1 de març. Vetllarem, com sempre, pels interessos dels caleros que ens necessitin i esperem que les negociacions amb les entitats bancàries siguin positives i mostrin una bona predisposició dels bancs propietaris.
L'Ajuntament assegura que l'objectiu és garantir a tothom el dret a un habitatge digne. I canviem d'assumpte, però ens quedem a la nostra població. És que aquest matí de dimecres els alumnes de l'Escola de Capacitació Nauticopesquera de l'Ametlla de Mar han participat en un exercici de simulacre amb salvament marítim. Els alumnes del centre han pogut realitzar primer una visita guiada a l'helicòpter Elimer 211 que s'ha estacionat a la contrapunta del port pesquer i també a l'embarcació de salvamar Dipta. Posteriorment, els estudiants han participat en un simulacre de salvament davant la costa, dinàmic i estacionari des de l'helicòpter. De fet, periòdicament, l'Escola de Capacitació i Salvament Marítim realitzen aquests simulacres amb el catamarà Cap de Creus que disposa l'escola. Obrim ja la portada territorial. Ahir, a primera hora del matí, la Guàrdia Civil va detenir dues persones com a suposats autors de delicte de robatori amb violència i intimidació en una entitat bancària, detenció il·legal i tinença il·lícita d'armes. L'actuació va arrencar amb un avís a la central d'emergències del 112, en el qual s'informava que en aquell moment s'estava produint un robatori amb violència en una sucursal bancària de Vinaròs. Dos persones van accedir a l'interior de la sucursal amb dues armes de foc i sostraient diners en efectiu i diversos telèfons mòbils. Al lloc dels fets s'hi van desplaçar immediatament diverses patrulles de la Guàrdia Civil i de la policia local de Vinaròs. En el moment dels fets a l'entitat hi havia un client i alguns empleats de la sucursal. Els atracadors, en veure la presència policial, van utilitzar fins i tot un dels empleats del banc com a escut humà per fugir del lloc. Després de recórrer alguns metres fora de la sucursal, la Guàrdia Civil els va poder detenir de seguida sense que arribés a produir-se danys personals. Els dos homes atracadors, de 47 i 50 anys i veïns de Deltebre, van ser detinguts com a presumptes autors de delicte de robatori amb violència i intimidació, detenció il·legal i tinença il·lícita d'armes. Els dos homes detinguts ja tenien antecedents per delictes similars característiques i es trobaven precisament en permís penitenciari en el moment de cometre els fets, segons va informar la Guàrdia Civil. Per una altra banda, els efectes sostrets durant l'atracament es van poder recuperar per part dels agents. Aquest és el segon atracament que s'aconsegueix frustrar en el període de 3 setmanes. En l'anterior ocasió també es va poder evitar un altre robatori en una entitat bancària del País Valencià, en aquest cas al municipi de Nules, i la Guàrdia Civil en va detenir 3 atracadors. I del Baix Maestrat canviem de comarca, anem cap al Montsià i anem cap a Godall Fini.
Finalment, la llarga reivindicació del municipi de la Galera és una realitat, un gran talús, i ja protegeix les cases del nucli urbà situades sobre el barranc que porta el mateix nom del poble. Des de l'any 2000, quan uns aiguats van agreujar l'erosió dels marges del barranc, l'Ajuntament havia demanat una actuació per tal d'evitar possibles esllavissades als edificis. Després d'unes altres pluges, el passat mes de març, es va produir l'enfondrament parcial de 3 edificis, 2 d'ells habitats sense causar ferits. Aquest ensurt va revifar les demandes, però la tramitació del projecte i la recerca del finançament van ser llargs, de manera que les obres no van poder començar fins al maig de l'any passat. L'actuació d'aquesta primera fase ha consistit en la construcció d'un talús amb fonaments de formigó i revestiment de grans pedres a mode de mur de contenció a la zona més afectada del barranc, on hi ha les 3 cases que es van ensorrar parcialment. També s'ha construït un altre mur de protecció a l'altura del carrer Barranc, on hi ha una cova fonda que passa per sota de la via, per tal que no avanci més l'erosió. Aquesta primera fase de les obres, que encara no està del tot tancada, ha comptat amb un pressupost d'uns 380.000 euros, el 50% dels quals han anat a càrrec de l'Estat i el 40% de la Generalitat, mentre que el 10% restant ha estat sufragat pel mateix Ajuntament. Aquesta era la nostra prioritat i és una satisfacció haver completat la primera fase de les obres, explica l'alcalde de la Galera, Ramon Muñoz. El global del projecte compta amb 4 fases d'actuacions i un pressupost molt elevat, difícil d'assumir per un poble petit com la Galera. Amb tot, l'alcalde admet que encara no hi ha un termini definitiu per a aquestes noves fases de les obres.
DINCAT, la Federació Catalana de la Discapacitat Intel·lectual i la Fundació Mercè Pla van presentar ahir a la plaça Barcelona de Tortosa, davant del mercat, el decàleg 10 pautes per donar suport a una persona amb discapacitat intel·lectual o del desenvolupament com a client. Es tracta d'un petit document molt il·lustratiu que orienta els comerciants amb pautes sobre com tractar les persones amb discapacitat intel·lectual en restaurants i botigues i trencar així, doncs, alguns estereotips. La discapacitat es troba en relació de la persona amb l'entorn. Si una persona va en cadira de rodes i posem una rampa, aquesta dificultat desapareix. El mateix passa amb la discapacitat intel·lectual, explica la responsable de DINCAT, Susi Cordon. Si, per exemple, posem una lectura fàcil en un menú d'una carta en un restaurant i fins i tot ja afegim fotografies dels plats, tothom ho podrà entendre. Però no només les persones discapacitades. Un 30% de la població té problemes de lectura, explica la responsable. L'actitud del comerciant, assegura Cordon, és el que canvia el tipus de relació relació amb el client, ja que pot facilitar l'accés al producte i serveis o a l'inrevés, convertir-se en una barrera. El tracte que hagi rebut la persona amb discapacitat determinarà que torni o no a la botiga. Segons un estudi de l'Ajuntament de Barcelona i de SADE, el sector turístic europeu està perdent fins a 142 milions d'euros a l'any perquè els productes i serveis no són accessibles a persones amb discapacitat. Després de la presentació, diversos grups de persones de la Fundació Mercè Pla van repartir el decàleg per diferents botigues de la capital del Baix Ebre. I precisament al Baix Ebre ens hi quedem perquè el Consell Comarcal posa a disposició una gestió per a les pimes.
Sí, el Consell Comarcal del Baix Ebre, a través del projecte Baix Ebre Avant, posa en marxa l'acció Growing Up, anem a conèixer. És un programa d'assistència tècnica adreçat a microempreses i pimes de la comarca per millorar la seva estratègia empresarial, gestió i promoció de negoci. En aquesta nova edició seran fins a 18 les empreses del Baix Ebre que es podran beneficiar d'aquest programa 100% subvencionat pel Servei d'Ocupació de Catalunya i cofinançat pel Ministeri d'Empleo i Seguretat Social. Growing Up, anem a créixer, posa a l'abast de les empreses un assessorament extern i acompanyament tècnic per afavorir el seu creixement a partir de la professionalització de la gestió i també de la millora dels resultats. A través d'una diagnosi prèvia es detectarà les mancances o els punts febles de cada empresa participant que s'haurà de corregir amb l'assessorament proposat. La durada d'aquest programa és de 6 mesos i tractarà àmbits com el màrqueting online, el brand marketing, anàlisi de competidors, l'e-commerç, les xarxes socials, el control de gestió, el pla de màrqueting operatiu o el pricing, estratègia de preus. Les empreses interessades poden preinscriure's a la web del Consell Comarcal del Baix Ebre o a les oficines del Viver d'Empreses de Camarles, que és on es desenvoluparà aquest programa que s'iniciarà durant la primera quinzena del proper mes d'abril.
Crònica mediambiental. Finalment, l'Ajuntament de la Ràpita i els tècnics del Parc Natural del Delta de l'Ebre han retirat la cria de rorqual comú que el 27 de gener passat va ser localitzada morta a la badia dels Alfacs. Si bé en un primer moment es va optar per deixar l'animal a la zona on s'havia trobat per les dificultats que presentava traslladar-lo i el dany que s'hauria produït en espècies protegides de la zona, com les nacres, finalment ha estat extret i enterrat en un sot de sorra de la zona. A més, cal tenir en compte que l'animal es trobava en una zona amb molt poc fons, de difícil l'accés per a les embarcacions. Passades unes setmanes i després dels darrers temporals de mestral, l'animal ha quedat arrossegat a la riba, la qual cosa ha facilitat la seva extracció de l'aigua mitjançant una grua. En aquests moments, la balena està en un estat de descomposició que li havia fet perdre molt pes. El que més convenient era ser enterrada perquè l'olor que desprenia i perquè després de perdre massa muscular quedava parcialment greix en descomposició, que feia que flotés, ha explicat el regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita, Carlos Sánchez. I amb aquesta notícia anem ja cap a la previsió meteorològica.
Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, us ofereix el temps.
Temps per a dimecres. Núria Seró, des del Servei Meteorològic de Catalunya, molt bon dia. Quina és la previsió per avui?
Hola, molt bon dia. La jornada d'avui comença amb alguns núvols que ens van creuant. Serà la dinàmica, tot i que a la tarda seran més escassos. Les temperatures aquest matí tornen a estar per sobre dels 10 graus i avui al migdia un cop més podrem fregar els 20. Pel que fa demà, la jornada arrencarà amb força núvols, fins i tot amb precipitacions de manera intermitent als massissos dels ports, però ja cap a la tarda s'imposarà el sol. Temperatures demà mínimes que seran una miqueta més altes degut a aquests núvols nocturns, però les màximes seran una mica més baixes.
Gràcies, Núria. Molt bon dia. Ara mateix a l'Ametlla de Mar, temperatura de 16,7 graus centígrads. La humitat relativa és del 60%.
Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, ara completament renovada, amb una àmplia oferta d'articles de ferreteria, bricolatge, electricitat, lampisteria, pintura i jardí. I la millor col·lecció d'articles de primera qualitat en parament de cuina i de la llar. Vine a conèixer la nova exposició al carrer Llibertat 57 de l'Ametlla de Mar. Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, us ha ofert el temps.
I a continuació, dintre el Sempre amb tu, encetem aquest saló de lectura amb llibres tan recomanats de la Danielle Steele o la Nora Roberts amb Dani Boquera.
Des de la sintonia de la Cala Ràdio, Dani Boquera, molt bon dia.
Bon dia.
Noves recomanacions literàries, obrim el nostre saló de lectura. Més propostes, abans del sumari les ha avançat. Els noms m'estan cridant molt l'atenció últimament i avui tot va d'hotels, tot va de testimonis, de controlar, persuasió humana, jo posaria aquí en el... com a preludi del que descobrirem avui al nostre racó literari del Sempre amb tu. Si et sembla, arrenquem amb El gran hotel del Salto, una obra de Margarita Barbarachano.
Doncs sí, bueno, com dius al començament, la intriga i el suspense pues, sempre són dos motius que enganxen, no?, a la lectura dels llibres. Els que portem avui pues, van d'això. Este primer, El gran hotel del Salto, és de l'escriptora Margarita Barbarachano.
He dit Barbaracho.
Berberecho.
No, Berberecho no ho he dit, eh? Barbarachano, ara sí.
Sí, corre. Pues mira, este llibre temes complexos com són l'incest, el negoci de la prostitució o l'assassinat per motius sociopolítics són abordats a les pàgines de la novel·la amb una sorprenent naturalitat. I el costat més fosc de la presència espanyola i nord-americana a països d'Amèrica del Sud és un dels motors de la història. De fet, la protagonista és una noia jove i que es diu Violeta, que ha crescut en un petit poble de Galícia, de la Costa de la Mort, però que, fascinada per les cartes que va rebent del seu oncle Eliodoro, que arriba des de Colòmbia, pues decideix viatjar fins allí, abans que sigui a major edat. I allí descobrirà pues, una Colòmbia plena de contrastos. De fet, és una intensa novel·la sobre la Colòmbia de principis del segle XX. En el llibre, El gran hotel del Salto, té un començament que ja et deixa enganxat per tot el llibre, i és una història molt dinàmica on passen moltíssimes coses i també es troben des de trames romàntiques, familiars, però l'aspecte històric té un pes important dins d'aquesta novel·la.
Uh-huh. Per tant, doncs, diguem-ne que fem també una recuperació històrica al passat. Marxem, hem de situar-nos al segle passat i buscar esta història que arranca doncs, que envolta Colòmbia i tot el que allà en aquella època s'hi materialitzava. Això seria El gran hotel del Salto, però tenim un altre tema que en aquest cas potser és diferent. Eh? No parlem ni d'incest, ni de prostitució, ni d'assassinats. Sí que d'assassinats, potser sí, assassinats sí, sí. Novel·les negres sempre en porten. Que és El quinto testigo, de Mitchell Connelly.
Exacte, El quinto testigo, de Mitchell Connelly. Connelly és la nova novel·la d'este aclamat escriptor americà. I, de fet, el llibre es tracta d'un cas més de la sèrie dedicada a l'advocat Mickey Haller. Si la primera novel·la sobre ser protagonista que va crear el Connelly, El innocent, es va publicar cap a l'any 2005, després li van seguir dues entregues, que eren El veredicto i la revocació, i la quarta entrega és El cinquè testimoni, El quinto testigo. En aquest cas, l'advocat Mickey Haller està acostumat a defensar persones en situacions límit. Resulta que amb la crisi econòmica pues, els clients se li han multiplicat, no? Especialment aquells que tenen dificultats amb els bancs, pagaments d'hipoteques, etc. És el cas de l'altra protagonista de la novel·la, l'Alicia Trammell, que amb prou feines pot mantenir la seva casa i el seu fill després que el seu marit els abandonés. I les coses no van bé per la Lisa, però encara poden anar pitjor, que és el que anirem descobrint al llarg de la novel·la. Resulta que es troba amb un assassinat, d'un directiu del banc que li havia assignat la hipoteca, i aquí es comença a embolicar la troca, i qui vulgui desembolicar-la el que ha de fer és llegir-la i arribar fins al final de la novel·la.
És a dir, que al final aquí veiem que hi ha un tema també immobiliari que és, si més no, també m'ho recorda una mica a la situació que hi ha actualment
amb
moltes...
Sí, és una novel·la d'actualitat, sí.
Abans ho comentàvem, doncs, aquests pisos buits no ben bé a això, però sí que és veritat, doncs, amb aquestes execucions hipotecàries, doncs, una realitat que és molt pròxima, i és una obra que realment Connelly té acostumat, no? aquesta aproximació a la realitat dels temes que tracta les seves novel·les, tot i que té aquest punt, lògicament, de novel·la negra, amb el cas d'aquest assassinat, doncs, bueno, tenim també una història interessant per descobrir. Parlem del Gran Hotel dels Autobans, ara anem a l'Hotel Vendôme de Daniel Estel, una història apassionant que, bueno, vivim en un glamurós hotel de Manhattan.
Doncs sí, pues, els hotels deuen donar per moltes històries i de tot tipus. Ja, pues,
dins
avui...
un hotel pot passar de tot, Dani.
Tu un dia m'ho has de contar les teves experiències, eh? I potser se'n podria fer una novel·la, també.
Realment, darrere dels hotels s'amaguen moltes històries negres. De fet, fins i tot a Barcelona s'amaguen històries negres, i que algun dia segur que sortirà algun llibre que parlarà d'això. Però anem a conèixer el que va passar en aquest cas, o el que reflexa aquest Hotel Vendôme situat a Manhattan.
Pues sí, el protagonista, el Hughes Martin, és el propietari d'un dels hotels més prestigiosos de Manhattan, l'Hotel Vendôme, que dona nom al títol de la novel·la. Però des de que la seva dona, una supermodel, el va abandonar per un cantant de rock, Hughes va decidir viure consagrat al seu negoci i a la seva filla de 4 anys, la Eloise. La nena va créixer feliç, acompanyada pel personal i pels hostes que la consideraven, pues, la princeseta de l'hotel.
De fet, cal dir que el Hughes Martin és hereu d'una família de banquers suïssos, lo qual li dona este punt de economia rica, no?
Exacte. Però, bueno, la història de la Louise resulta que amb el pas del temps decidís estudiar hosteleria a Suïssa, precisament, i per Hughes és dur separar-se de la seva filla. Però l'aparició d'una atractiva decoradora d'interiors dona un rumb nou a la seva existència. El Louise, per la seva banda, viu la seva primera gran història d'amor amb un atractiu francès. No obstant això, està convençuta que el seu futur professional està al Vendôme, a l'Hotel Vendôme. Quan retornarà a Nova York, pues, trobarà una sèrie de sorpreses, desafiaments i canvis que pare i filla hauran d'assumir i superar perquè l'Hotel Vendôme i les seves vides puguin seguir endavant.
Part romàntica aquí també, no? Entenc. Conèixer la part amorosa dels personatges, una separació per un costat que acaba tornant-se amb una altra nòvia, la filla que també troba el seu primer amor, líos amorosos amb aquest Hotel Vendôme. Ja deixem la part tràgica, mos posem una miqueta més diferents, amb intriga romàntica, i si parlem o suspens romàntic, com El col·leccionista, de Nora Roberts.
Doncs sí, en aquesta entretinguda i emocionant història de suspens romàntic, com diu la Robert, ens introdueix en el complicat món del col·leccionisme d'art. Un món en el qual algú pot ser tan avariciós, arribar a obsessionar-se tant per una obra, que és capaç de matar per aconseguir-la. La Lila Emerson, que és la protagonista de la novel·la, té dues professions que es complementen perfectament. Per una banda, cuidadora professional de cases i escriptora freelance. Els seus clients li encarreguen la cura de les seves cases, plantes i fins i tot mascotes quan no hi són. Així ella pot estar vivint en aquella llar que està vigilant i aprofita per somiar amb la vida dels altres i escriure novel·les. Però, tot canvia quan una nit és testimoni del que sembla ser l'assassinat d'una noia i un suïcidi, i de sobte es veu implicada en una investigació juntament amb el famós i atractiu germà del suïcida. I fins aquí puc llegir. La cosa s'embolica, més val que ho descobrissiu vosaltres mateixos.
Segur que aquí els dos tenen també alguna cosa romàntica, d'haver amorosa, i entenc que aquí ha d'haver la intenció d'investigar coses. Eh? Aquí, si parlem d'aquest suspens, segur que hi haurà alguna cosa d'investigació en aquest món del col·leccionista, tema d'antiguitats, tema de també qüestions econòmiques i valuoses. I anem ja tancant la nostra secció del Saló de Lectura parlant de somnis i de com controlar-los. Controlaré tus sueños, de John Verdon, una altra de les novel·les que avui proposem al nostre temps literari del Sempre amb tu.
Doncs sí, el John Verdon es veu que es va proposar fer una novel·la amb la qual pugui entretenir la seva dona i ocupar el seu temps d'oci, un cop se va jubilar de la seva feina, que treballava en una companyia de publicitat. i va escriure «Sé el que estàs pensant», una història complexíssima que havia d'investigar un detectiu retirat que s'havia traslladat a viure en una casa de camp en companyia de la seva dona. La novel·la va tindre tant d'èxit i el personatge va quallar de tal manera entre els lectors que va anunciar que faria 3 lliuraments més. No abras los ojos, deja en paz al diablo i no confies en Peter Pan. I per felicitat dels amants de la novel·la negra, aquesta és la 5ª novel·la de la sèrie del detectiu Dave Kearney. I no sembla que vagi a acabar aquí. Controlaré tus sueños és la investigació de 4 casos de suïcidi aparentment desconnectats entre si, però units per una cosa insòlita. Els 4 homes que s'han tret la vida van somiar exactament el mateix dies abans de la seva mort. Tan estrany és l'assumpte que la policia comença a investigar i les seves sospites apunten a un psiquiatre que havia tractat els 4. I com deia aquella presentadora famosa, hasta aquí puedo leer.
Ja veurem de què desenvolupa aquest control de tus sueños, perquè si el control de la ment passa per un psiquiatre, hi ha investigació, aquesta cinquena novel·la haurà de desgranar i descobrir moltíssimes propostes. Recordem aquests 5 títols que hem avui explicat: El Gran Hotel del Salto, El Quinto Testigo, Hotel Vendôme, El Coleccionista, Controlaré tus sueños, tots ells títols disponibles a la Biblioteca Pública de la Milla de Mar, a la Biblioteca Doctor Frías. Allà hem d'anar a buscar. Has pogut llegir alguna cosa esta setmana, Dani?
Pues mira, com que tenia ganes de riure, m'he agafat un llibre de la biblioteca del Tom Sharp, que un dia anem a parlar d'ell, perquè recordo haver-ho llegit fa molt de temps, me va entretenir molt, me va agradar molt, vaig riure molt, i estic llegint-ne un també molt divertit.
Ne parlarem pròximament en el nostre saló de lectura. Gràcies, Dani.
Molt bé, bon dia.
Fem una breu pausa per la publicitat i a la tornada entrem al temps de l'entrevista. Avui coneixem aquest grup de consum ecològic i responsable, La Panera. Fins ara!
Josep Tomàs Margalef. Assessoria d'empresa, assessoria fiscal i assessoria laboral. Josep Tomàs Margalef. Comptabilitat d'empresa, assegurances generals i gestions. Josep Tomàs Margalef. Al carrer Andreu Llambric 57 de l'Ametlla de Mar. Telèfon 977 45 64 22. El número de fax és el 977 49 34 00. A l'assessoria Margalef li oferim professionalitat, atenció, dedicació i servei. Assessoria Josep Tomàs Margalef.
Com hem apuntat al nostre sumari, avui volem parlar d'una nova iniciativa que s'arranca al nostre municipi i que porta les paraules ecològic i responsable. Ara descobrim què és el tema que ens acompanyarà durant els pròxims minuts aquí al Sempre amb tu, amb en Dani Méndez i amb l'Albert Valldepérez. Molt bon dia a tots dos.
Hola, bon dia.
Bon dia.
Un dels dos membres del grup de consum ecològic i responsable, La Panera, correcte?
Correcte.
Ben anunciat. És un grup que heu creat diverses famílies d'aquí de la Mella de Mar, que viu a la nostra població, per tal de, entre cometes, i a veure si ho defineixo bé, fer una compra global de productes ecològics i d'aquesta manera tindre uns preus més assequibles i tindre al vostre abast uns productes ecològics de proximitat, de territori, i que realment respectin amb el medi ambient, no? Ho he dit bé?
Sí, sí, ho has dit bé, sí, molt bé. Bueno, ho has resumit, no? Molt bé.
Ho has resumit
molt bé, no? Sí, ens hem... Ara som 20 famílies que hem començat amb aquest projecte i bueno, volem tirar endavant doncs, aquesta unió entre totes aquestes famílies per poder ser com una petita central de compra de cara a proveïdors de productes ecològics i sostenibles. No? Uh-huh.
Per a fer una mica de resum i entendre què és això del grup de consum ecològic, vosaltres havíeu participat mai ja en algun grup? Teniu experiència en aquest sentit?
Sí, nosaltres, en este cas, bueno, de la cooperativa de consum, hi ha dues famílies que havien estat a cooperatives anteriorment. I una família de Barcelona i una altra família que venim de Roquetes.
I teniu ja doncs, aquesta experiència d'haver cooperat entre diverses famílies. Això entenc que us serveix com a fons, com a background, per a poder també muntar aquesta primera cooperativa de consum ecològic a l'Ametlla de Mar. Entenc que ja esteu constituïts legalment en aquest sentit, heu fet com una petita associació per agrupar-vos tots. Com us financieu, per entendre? Perquè, clar, entenc que no és només... Sí, comprem, i com arriba això? I què fem? I com ho gestionem? Entenc que heu creat un sistema, no?, de cooperació entre les famílies per a que tant la compra com la distribució posterior tingui un ordre.
Sí, mira, el que primer que hem fet ha sigut fer una quota inicial de 50 euros per el tema del lloguer del local, per fer tot el tema de la documentació, d'inscriure'ns com a associació a Tortosa, a Justícia, i a partir d'aquí, doncs, amb aquests cèntims inicials, doncs, ens paguen el lloguer, i després tenim ara aproximadament doncs, una quota mensual d'uns 10 euros al mes doncs, per cobrir aquestes despeses de local, i d'aigua i de llum.
Perquè heu posat un local?
Sí, tenim un local al Passeig Marítim número 6, al Baixos, a l'edifici de la Becrem, i allà doncs, és on estan instal·lades doncs, totes les prestatgeries amb els noms de cada família i on els proveïdors doncs, ens porten els productes.
Uh-huh. És important, entenc, que crear aquesta mena de central local on tenir un punt de referència per als proveïdors de lliurar el material. Qui se n'encarrega una mica de recollir això? Ara després parlarem de com feu les compres, de quins productes compreu i quina procedència tenen, però entenc que una mica algú ha d'anar allà a obrir la porta al proveïdor.
Sí, normalment aquestes tasques normalment aquestes tasques se reparteixen entre les famílies que formen el grup de consum. Uh-huh. Les tasques estan més o menys distribuïdes en funció de la faena que donen. Certes famílies se n'ocupen de certs productes. Aquestes famílies fan la comanda al productor directament i el productor, en principi, si li va bé, queda en la família o si no, té una clau també del local que tenim aquí a l'Ametlla i mos deixa els productes allí.
Això se repeteix, suposo, que amb la majoria de grups de consum que hi ha repartits per aquí al territori o per Catalunya, no? És una tònica general tindre aquest local per poder guardar-ho tot, no?
Sí, 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 és bastant imprescindible tindre un local on fer de centre de treball.
Uh-huh. Dèiem que sou 20 famílies, per tant, aquí hi ha 20 claus en accedir. Entenc que dins d'aquest local heu fet alguna mena de distribució perquè totes les famílies tinguin un racó per poder agafar aquells productes que han decidit comprar. Qui també se n'encarrega d'organitzar-ho això? Perquè entenc que demanen una mica d'organització i no tot allà deixat al tonton, sinó que cal donar-li un ordre a les prestatgeries.
Sí, com t'he comentat, doncs els proveïdors deixen el producte que nosaltres ja hem demanat, vull dir, tot es demana per internet, i una vegada a la setmana, doncs, quan arriben els productes, doncs, una persona de cada família s'ocupa de distribuir tots aquests productes a les prestatgeries on cada família doncs, té el seu nom.
Hem dit dues paraules, ecològic i responsable. Crec que és el moment ja de parlar de les dues coses. Per què ecològic i per què responsable?
Bueno, ecològic perquè volem recuperar una miqueta doncs, la nostra sobirania alimentària, és a dir, volem menjar que no tingui herbicides, que no tingui pesticides, que no tingui contaminants, que no vingui de l'altra part del món, sobretot, i que en el seu trajecte doncs, tingui que contaminar molt, sinó que busquem doncs, producte de proximitat, producte que sigui doncs, ecològic, que sigui sa i saludable.
Moltes vegades, quan parlem d'ecològic, parlem de coses així, la gent confon termes. Quan parlem d'ecològic, parlem productes que no es tracten amb productes químics, que estan cuidats d'una manera natural i no de manera artificial o d'una forma més industrial, però no mesclem amb temes de vegetarians o amb vegans. És a dir, són coses totalment diferents, que poden conviure, que poden ser paral·leles, però que no té res a veure menjar ecològic amb ser vegetarià o ser vegà, correcte?
Sí, efectivament, no té res a veure. Inclús la cooperativa de consum o grup de consum comprem tot tipus de productes, comprem verdures, comprem carns, comprem tot tipus de pastes, tot tipus de... Els mateixos productes que qualsevol família compraria al supermercat.
Uh-huh. Anem a parlar d'aquests productes que compreu. Quines? Heu fet alguna primera compra ja? L'heu pogut ja materialitzar? Esteu a l'espera?
Sí, hem pogut fer a través de la cooperativa de la que formava part l'Albert, no? Doncs hem pogut ja fer unes primeres comandes. I després doncs, també ja estem definint doncs, quins seran els proveïdors doncs, que ens portaran. No? Hem començat doncs, pel poble, després per la comarca, perquè el primer que volem és que aquest producte vingui de lo més a prop possible. No? I bueno, amb això estem. Esperem doncs, en les pròximes setmanes doncs, ja anar tancant tot el tema dels proveïdors i a tenir-ho tot en marxa.
Entenc que quan feu una comanda, o fareu una comanda, la fareu no només per una persona, sinó per bastantes famílies, o intentar al màxim de famílies agrupar a la mateixa llista molts de productes. Que aquest és l'objectiu, entenc, d'aquesta cooperativa, d'aquest grup de consum, que és intentar comprar productes de proximitat naturals, ecològics, que respectin el medi ambient, i a la vegada intentar que no sigui un preu car, com moltes vegades veiem en alguns supermercats especialitzats, que sí que tenen uns preus una mica més elevats.
Correcte, vull dir, aquest no és només el fet de poder comprar més econòmic, que sí, que lògicament sabem el que entra una tenda de productes ecològics o biològics, doncs sap que els preus són cars, que són productes doncs, normalment amb petits, és a dir, no trobes coses grans a granel, paquets de 5 quilos o així, doncs, com potser les famílies doncs, ens interessa comprar. I si no també doncs, el tema de que sigui un producte que sigui doncs, que respecti el medi ambient i que sigui doncs, responsable. No? Mm-hmm.
Voldria fer l'incís de nosaltres comprem directament al productor, estudiem-nos tot el tema de distribuïdors i comercials que hi ha pel mig entre un que produeix i al final el consumidor final.
Parlem dels intermediaris, diguem entre cometes, que és el que moltes vegades veiem entre productes, allò que s'encareix més.
No?
Per exemple, parlem de, hem parlat de fruites, hem parlat de verdures, hortalisses, hem parlat de carns. El peix, tan típic del nostre poble, també entrarà aquí? O és un tema que, com que el tenim aquí davant i el tenim més fresquet, lo deixem per a la compra directament a la pescateria?
Sí, ho deixem per comprar-ho a la pescateria. Sí. Havíem estat valorant la possibilitat, potser, de tindre un mando per anar a la llotja, però és molt complicat. Creiem que amb les pescateries que hi ha al poble, doncs, i cada família doncs, s'ocupa de comprar el seu peix.
Uh-huh. En el peix passa així una mica també com en la mel. És molt difícil dir que este peix no ha anat a tal zona que està més bruta o més contaminada, per tant és molt difícil dir que hi ha peix ecològic i no, o que este peix ecològic i este no ho és, o que esta mel és molt ecològica o esta no ho és tant.
Bueno, en general també tenim tota la natura que molts indrets estan
pel fet este de que
direm contaminats en general, no parlarem que estan allò que hi ha molts de problemes, però sí que és només de l'ambient, a vegades que hi ha l'atmosfera, doncs hi ha índex de contaminació. Això sí, si els intentem cuidar des del moment que els produïm amb millor qualitat i sense afegir-hi més coses de les que hem de veure al nostre entorn, doncs segur que el producte tindrà molta més qualitat. Ara mateix sou 20 famílies, ho comentàvem, la vostra intenció és poder créixer una miqueta més perquè realment doncs, finalment aquest grup de consum, aquesta cooperativa, acabi de tindre el format idoni, que serien 30 famílies.
Correcte, sí. Entenem que més de 30 famílies doncs, ja les feines doncs, ja es compliquen i pensa que té que haver-hi un president, un tresorer, un secretari, vull dir, això és com una associació i ja que hi ha unes normes que hi ha que complir, no? Però en principi, doncs això, es tracta d'arribar doncs a aquestes 30 famílies i si després doncs hi hagués més gent interessada, doncs sempre es pot obrir una altra, vull dir, això no, vull dir, hi ha pobles que tenen una, dos i tres cooperatives, no?
Per tant, això pot anar en creixement, sense problema.
Sí, sí. Sí. És un número no escrit, però que a l'arribar en aquest número de 30 famílies, la majoria de grups de consum se divideixen i informen un altre.
És com a les classes de l'escola, no? Quan arriba al tope hi ha una altra divisió.
Exactament, fem una altra classe.
Tot i que els productes acabaran sent els mateixos, sí que doncs, per organització i per facilitats es creen diferents grups de consum.
Correcte.
Comentàvem abans d'aquesta entrevista que ja esteu en marxa, i per a intentar doncs, acabar de convèncer algunes famílies més perquè s'apuntin amb vosaltres, estareu pendents estareu partícips de la Fira Alternativa per també presentar-vos un punt també interessant per fer conèixer aquesta associació, aquest grup de consum.
Doncs sí, doncs, l'Ajuntament ens ha cedit un espai per poder estar els dies 18, 19 i 20 que es celebra la Fira Alternativa aquí al poble i doncs, estarem totes les famílies, ens anirem... canviant els horaris, ens anirem participant, ens anirem tornant, exacte, fent torns per atendre l'estand i poder atendre la gent que vulgui informació sobre la cooperativa, com funcionem i com han de fer per formar-ne part.
Tres setmanetes i poc per aquesta Fira Alternativa. Abans, però, si hi ha algú que ens escolta aquí sempre amb tu i diu mira, m'interessa saber una miqueta com funciona això i potser formar-hi part, la gent com pot vindre en contacte amb vosaltres? Esteu al local algun dia en concret que us puguin trobar?
Doncs sí, els dimecres, ara pràcticament tots els dimecres a les 7 de la tarda doncs és quan fem la reunió i decidim doncs, les coses que tenim que ens queden per tirar en marxa i no sé, podria potser també donar algun telèfon o si no, doncs que els dimecres doncs, passessin per allà pel local.
És un punt important, dimecres 7 de la tarda al Passeig Marítim.
Correcte, número 6.
Allà teniu ubicat aquest local i allà entenc que també doncs, ja començareu a omplir les prestatgeries de productes i serem ben aviat per també veure realment el producte que hi compreu. Abans de tot això, per què algú que ens escolti ha de dir mira, em vull sumar aquí, m'he de sumar aquí, perquè realment això ajuda a mantindre un, entre cometes, món des del territori nostre més pròxim, més net i més sostenible. Aquí us he enganxat, I mira que vosaltres sou els que consumiu aquests productes. No, digueu.
La majoria de raons són raons filosòfiques o de convenciment. Per què he de menjar productes que han sigut des del seu origen afegits en pues, lo que comentàvem abans, una quantitat d'insecticides o microbicides o pesticides, etc, o produïts industrialment per a vendre a Mercabarna i de Mercabarna a la botiga i de la botiga a Natros o no sé.
És un tema de consciència sobretot, no? És un tema de aquí està demostrat ja científicament doncs que aquests productes doncs no són bons per les persones, no? Vull dir, l'excés d'pesticides, d'herbicides, de fertilitzants químics, doncs tot això al final són enfermetats, vull dir, i això està demostrat científicament i nosaltres doncs, no volem seguir comprant doncs uns productes que estan contaminats així.
O productes transgènics o productes modificats genèticament, és a dir, varietat ja i dispar d'opcions. Entenc que doncs, amb aquest missatge la gent seguríssim que escoltarà aquesta recomanació que feu, Dani i Albert, i potser algú... acabeu muntant aquestes 10 famílies que us necessiten i potser, si Déu vol, potser en tenim algunes més i no serà només la panera, sinó que hem de buscar l'ocistell o algun altre nom també també tradicional del nostre territori per a donar-li forma a augmentar la família d'aquest grup de consum ecològic i responsable que s'ha creat a la nostra població i que intenta doncs, això, a través d'aquesta doncs, compra en grup i compra de productes ecològics de les proximitats, de quilòmetre zero del territori, això també ha fet aquest món més responsable. Dani Méndez, Albert Valdepérez, us agraïm que ens hagueu acompanyat avui al Sempre amb tu, que ens hagueu explicat una miqueta el funcionament i com posareu també ja la cara a la graella, entre cometes, o les verdures, o el que sigui, per a fer tirar endavant aquest projecte i que realment molts d'èxits, molts encerts i que tingui molts anys de vida.
Moltes gràcies, Dani.
Moltes gràcies.
Aquest era el nostre temps de l'entrevista parlant d'aquest projecte La Panera. Anem ja a la darrera secció del dia, els dimecres, temps d'emocions. Avui recuperem un espai que vam compartir amb la Ruth Freixedes, parlant del significat de la paraula coaching.
Saludem un programa més a la Ruth Freixedes. Benvinguda a aquesta casa, Ruth. Si en el primer programa parlàvem i ens aclaries una mica la diferència entre el coachí, el coaching, el coach, avui voldríem aprofundir, si et sembla bé, amb la paraula, amb el mot. D'on ve aquesta paraula?
Gràcies, Fini. Perfecte. Doncs sí, perquè la primera vegada que vam fer la nostra intervenció comentaves que el coach era l'entrenador, i això és correcte dintre de la traducció literal de l'anglès, però agraeixo molt que em donis l'opció a explicar una miqueta l'origen de la paraula coach i la història del coaching. I això ve d'un altre corrent. Durant el segle XV i el segle XVI, la ciutat hongaresa de Cox es va convertir en una parada obligatòria per tots els viatgers que feien el trajecte entre Viena i Budapest. Llavors va ser en aquesta ciutat on es va començar a utilitzar per primera vegada un carruatge amb sistema de suspensió. Què vol dir? Pues que clar, això feia molt més còmode aquest viatge, aquest trajecte. Llavors va començar així a parlar-se de Coxy Seker, que és el nom de la ciutat i com es va anomenar el carruatge, o carruatge de Cox, que era un símbol d'excel·lència en aquella època, imagina't, al segle XV i XVI, no? Llavors el terme de Coxy va passar a l'alemany com a cutxe i a l'italià com a coccio, a l'anglès com a coach i a l'espanyol com a cotxe. Per tant, mira que curiós que sent a mitjans del segle XVI, quan es va escoltar per primera vegada aquest terme en el nostre país, que va ser gràcies a una declaració de Luis de Ávila, es va posar a dormir amb un carro cobert, el que a Hongria van dir que a partir d'això es dirien cotxes. Anys més tard va aparèixer aquest terme del cotxe integrat al nostre lèxic espanyol amb una obra de Fonseca. Per tant, el que vol dir coach és cotxe. O sigui, la nostra funció, els coach, fem com la funció que té un cotxe avui en dia. El cotxe et porta de la situació actual, d'on estàs ara, aquí i ara, cap a la situació desitjada, cap a on vols anar. Per exemple, ja vam comentar el primer dia que la nostra funció dels coach és acompanyar a les persones a que puguin aconseguir el seu objectiu. Per tant, si ho traspolem a la història d'on ve l'origen de la paraula, que es refereix a cotxe, no a entrenador, doncs bé, nosaltres seríem els acompanyants al costat teu. Si tu volguessis, per exemple, amb tu vols començar un procés de coaching, doncs tu series la conductora del teu cotxe i jo aniria al teu costat acompanyant-te a través de preguntes sanes, útils, obertes, per a generar una expansió de consciència en tu de cap a on vols anar. I llavors el que ha de fer un coach és anar al teu ritme, a la teva velocitat, quan decideixes parar, parem, quan decideixes continuar, continuem. Llavors m'agradaria comparar-ho així. Aprofito també perquè últimament en el que són els mitjans de comunicació, com la televisió, programes de la televisió, de ràdio, revista, premsa escrita, la paraula coaching sembla que estigui com de moda i la paraula coach també, no?, en els temes mediàtics. Però està vist com la definició que tu deies el primer dia, com a entrenador. Llavors, Per a res, un coach és un entrenador de res, perquè la funció d'un entrenador precisament és observar, diagnosticar, emetre unes pautes per assolir uns objectius, i és totalment directiu. L'entrenador pues, t'ha de preparar i t'ha d'entrenar i t'ha de dir com fer les coses per treure el millor de tu. Però en el cas del coach, com l'entenem a la professió del coaching, és un altre significat. O sigui que si tingués que posar una paraula, posaria acompanyador. O sigui, nosaltres acompanyem.
Hem de canviar l'entrenador per l'acompanyant o transportista, podríem dir, no?
Perfecte, sí.
Que és el mateix, no pacient, és el mateix coaching, no?
Molt bé.
I marca el seu ritme.
Molt bé, per això diem el terme de la persona que rep el coaching, és un coachee, com molt bé dius, o un client.
Quants anys fa que es va desenvolupant el coaching?
Doncs mira, a Europa és una professió relativament molt jove, perquè només té presència de fa 36 anys. Llavors, clar, entenc que per això hi ha molta gent que es confon, hi ha gent que ho pot, que pot pensar que és un servei psicològic, o aquest ús que se fa ara en programes mediàtics, no? El coach de tal programa, que no vull fer publicitat, i els posen allà així. Pues no, jo entenc que com que aquí a Europa fa molt pocs anys que es coneix com a professió, encara s'estan desenvolupant el que són les bases per poder-ho entendre bé, per poder-ho difundir bé, perquè també cal dir que hi ha moltes persones que fan un màster o fan un petit curset d'emociones o de coaching d'un cap de setmana o de poques hores i ja s'ofereixen com a coach, quan per poder exercir com a coach has de tenir unes competències molt assolides, estar adherit a algun organisme oficial. Per exemple, nosaltres estem certificats amb l'OCC Internacional, tenim els màsters a CEFOC, al Centre Europeu de Formació en Coaching, i bueno, jo penso que és important que les persones, abans de començar un procés de coaching, sàpiguen ben bé el coach, a on s'ha format, amb què s'ha format, quines bases té, per poder iniciar, no?, un procés de coaching.
Perquè treballeu en diferents àrees, tant personal com professional, no?
Molt bé, m'agrada que sí, que m'ho comentis, perquè així seguim aclarant el que és el coaching. Per una banda, tenim en els àmbits del coaching, tenim el coaching personal, el life coaching, que es coneix com a coaching personal, que és el que acompanya directament a la persona en la seva àrea personal. Després tenim el coaching executiu, l'executive coaching, que és per acompanyar a directius i a executius d'empresa, i el corporate coaching, que és el coaching corporatiu, on es fa coaching a tota una corporació.
També trobem diferents corrents, no? L'europea, la sud-americana i la nord-americana.
Molt bé, per indicar les corrents en el coaching, pues tenim el que és l'aplicació europea, es defineix com a coaching humanista. A Sud-amèrica es defineix com a coaching filosòfic i a Nord-amèrica com a coaching pragmàtic. Llavors aquí a nivell europeu el que fem és el coaching humanista. Ja vaig comentar el primer dia que la professió del coaching ve de diferents mètodes i sobretot és la suma de l'evolució de la humanitat. Per exemple, apliquem algunes competències i mètodes de lo que és la psicologia humanista per aquest fet, com també la psicologia cognitiva, perquè el que fa una bona pregunta de coaching, el que fa és generar molta reflexió. I si aprofundim en aquesta reflexió del client o coachee, si aprofundim en aquestes preguntes, al final el que acabem aconseguint és que la persona aprengui de si mateix. O sigui, generant aquesta reflexió i aquesta búsqueda dintre seu del que tu estàs preguntant, el que aconsegueixes, a part de fer-te responsable, ser conscient, és aprendre.
I trobar la solució?
Sí, si és el que vol la persona, sí, per supost. De fet, es comença sempre amb un objectiu i s'acaba un procés de coaching havent aconseguit moltíssimes més coses i diferents objectius durant el procés, sí, sí.
El coaching treballa la paraula, però també treballa molt l'oïda. Sabem escoltar? Ho escoltem?
M'encantaria dir-te que sí, però de moment encara m'atreveixo a dir-te que no. M'agrada molt que em diguis això perquè de les quatre competències que nosaltres apliquem, que una d'elles és l'escolta, com tu dius, l'observació, la pregunta i el feedback, dintre de l'escolta el que treballem és l'escolta activa profunda. Què vol dir? L'escolta, hi ha una frase molt, molt senzilla per entendre-ho. Una cosa és sentir, que és biològic, que per això tenim dues orelles, i una altra cosa molt diferent és escoltar. Escoltar és un fet cultural i és un fet que s'ha d'aprendre. O sigui, en castellà, català és sentir i escoltar, i en castellà, perquè s'entengui millor, seria oír o escuchar. Llavors, oír seria el fet biològic i escoltar seria el fet cultural. I llavors, a la teva pregunta, et dic que no, perquè primer, perquè no ens han ensenyat a escoltar. Després, perquè a nivell cultural, què passa? Que quan tu fas silenci per escoltar una altra persona, la teva dimensió mental, els teus pensaments van molt ràpid. Llavors, poder escoltar l'altre, entendre el que diu, he de parar una mica tot el que em passa a mi per poder estar realment aplicant una escolta activa profunda, que és el que ha de fer un coach. De fet, de les quatre competències diria que és la competència més important. M'agrada molt que hagis tret aquest tema perquè, si voleu, jo, a la propera...
Sí, sí,
podria...
jo volia dir-te que dona per a si parlar sobretot d'aquest tema, sobretot saber escoltar. No tothom sap escoltar, o, no? Perquè sentim, sí, sí, sí que sento, no? Però escoltar ja és més difícil. L'observació, has nombrat quatre competències, si et sembla, Ruth?
L'observació, la pregunta i el feedback.
I el feedback. N'hi anirem parlant en els diferents programes, en diferents emocions. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres, Fini. Un plaer. Un plaer.
En el temps de les emocions, el sempre amb tu, i com aquell qui no vol, avui la Fini ha aparegut a l'estudi així com de la nada. Tenim encara un parell de minuts per a repassar els apunts locals, Fini, aquells més interessants, perquè els nostres oients, doncs, ja per a tancar edició, recordin, sobretot cursos
avui,
i oferts,
sí,
de treball.
Avui la cosa va de cursos, cursos, nous cursos. Es repeteix el taller de sushi perquè va tindre molt d'èxit.
Que la Imma mos agrada explicar coses del taller de sushi perquè ella va estar allí present, sí, en vivo i en directo.
Taller de sushi, que el vulgui fer dia 29, dilluns que ve, de 5 a 8 de la tarda. Més informació al telecentre. Dilluns es repeteix aquest taller un únic dia. I també per dilluns hi ha un altre curs, que és el de manipulador d'aliments. Uh-huh. Serà dilluns 29, de les 9:30 a la 1:30 del matí. Qui el vulgui fer ha de passar per l'Ajuntament. També s'estan ofertant cursos per gent que està treballant, estan subvencionats, comptabilitat informatitzada, operacions de carretons, llenguatge de signes i manipulador de productes fitosanitaris. Hi ha un curs en Dani, que no sé si t'agraden a tu els ocellets, els canaris.
Sí, sí, sí.
És un curs d'iniciació a la canaricultura, vale? Són gratis i es faran al Museu de les Terres de l'Ebre. Com anem malament de temps, com sempre, si vols jo ho explicarem més
detalladament demà, ho explicarem al programa de demà,
perquè serà el mes d'abril.
I recordeu, totes les ofertes de treball disponibles al telecentre. Fini, ho hem de deixar aquí. Demà hi tornarem puntuals a les 12 del migdia i en directe des de la sintonia de la Cala Ràdio amb un nou Sempre amb tu. Gràcies, Fini. Fins demà.
Adéu, bon dia.